Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Els presos independentistes ingressaran a les presons de Soto del Real, en el cas dels 7 homes, i Alcalá Meco, en el cas de les dones, mentre duri el judici de l'1 d'octubre. La data del trasllat des de Catalunya encara no s'ha fixat, però el president del tribunal, Manuel Marchena, ha informat aquest dimecres al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marrasca, que previsiblement el judici se situarà en dates properes al 5 de febrer. Això obliga, doncs, a traslladar-los abans d'aquesta data per tal d'assegurar que estan a disposició del tribunal. Fons de la Conselleria de Justícia i del Ministeri de l'Interior han informat que els Mossos s'encarregaran de fer el trasllat fins a Brians 2, que és el centre d'enllaç entre serveis penitenciaris, i que llavors el trajecte el completarà la Guàrdia Civil directament fins a Madrid sense fer cap parada entremig. Anem a conèixer aquesta hora de la tarda, l'última hora de la neu a la zona d'Osona. Ens informa l'Isaac Moreno, al 9FM.
Bona tarda. Pobles d'Osona han vist com la feble precipitació deixava una lleugera enfarinada aquest matí. La curta durada de l'episodi i la poca quantitat de neu acumulada no ha comportat conseqüències destacables, tot i que s'ha anul·lat alguna activitat puntual i alguns ajuntaments han iniciat l'activació dels plans d'actuació per nevades. Segons ha informat el Consell Comarcal d'Osona, la nevada feble però persistent de primera hora ha fet que alguns pobles de l'àrea del Lluçanès i el Coll Sacabra avancessin la sortida del transport escolar perquè els alumnes poguessin arribar sense problemes als instituts corresponents. A l'Institut de Taradell s'ha decidit tancar el centre a un quart d'11 del matí i s'ha avançat el transport cap a Santa Eugènia de Berga, Viladrau i Seva.
Gràcies, Isaac. Ocupen un local de Blanes, a la Selva, per convertir-lo en un centre social a favor de les persones migrades. Des de Ràdio Palafolls, Jordi Arbat, bona tarda.
Aquest passat diumenge, una vintena de persones van ocupar les dependències d'una antiga botiga d'alta costura de Blanes amb la intenció de convertir-la en un centre social. Segons ha explicat a través d'un comunicat la xarxa solidària amb les persones migrants i refugiades, col·lectiu que agrupa els ocupants d'aquest espai, l'acció s'ha dut a terme per recuperar un espai abandonat i propietat d'una entitat bancària per transformar-lo, diuen, en un espai de solidaritat. En aquest sentit, la plataforma vol contribuir a solucionar la crisi humanitària, diuen, que pateixen persones migrades de Blanes. Amb l'ocupació, la xarxa solidària amb les persones migrants i refugiades vol convertir l'espai en un centre social obert als veïns i veïnes del barri, on puguin participar, diuen, de forma oberta, i per aquest motiu el col·lectiu demana la comprensió, participació i solidaritat davant del problema que, diuen, afecta a totes i tots. L'agrupació cap al comunicat dient que l'espai serà gestionat per entitats socials arrelades a Blanes, que tenen una llarga experiència treballant la problemàtica social, i aclareixen que es vol fer amb tot el respecte sense trencar l'harmonia i la convivència de la comunitat. Diversos dels ocupants ja van participar en la tancada de protesta de l'esbarjo parroquial de Blanes d'ara fa uns mesos. Poc després de l'ocupació aquest diumenge, alguns veïns del barri van sortir al carrer contraris al fet que el local és centre social i van alertar els Mossos d'Esquadra i la policia local.
I en esports tenim diverses cites esportives aquesta tarda, com per exemple el duel de l'Eport de bàsquet entre Lleida i el Prat, al Barris Nord, a les 8 del vespre. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta vol recuperar el camí del triomf a Europa, rep a un quart de 8 a la piscina de Sant Sebastià l'Esteua de Bucarest, després de dues jornades sense guanyar. I en futbol, final avançada a la Copa, a 8:45 a Múrcia, Pozo Barça, en joc ser la final a 4 de la competició del CO. I fins aquí les notícies de les 6. Més informació a través de la teva emissora local.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Seguint gairebé el minut a minut de l'arribada d'aquest temporal, que deixarà mala mar, molta atenció a pescadors i gent que navegueu, perquè demà serà complicat, i també neu, que de fet l'està deixant a cotes relativament baixes. Es posa Tortosa Beseit a nevat, el Perineu a nevat, el Montseny a nevat, i veurem finalment què passa a les properes hores. Sorpresos per aquest anunci que ha fet la Generalitat Valenciana i el Ministeri de Foment, i també l'Autoritat Portuària de València, per la construcció d'un túnel subterrani per al mar, túnel subterrani per sota el mar, per unir l'accés nord del port de València amb el port de Sagunt, que comptarà amb una inversió d'uns 400 milions d'euros, dels quals 200 els portarà l'autoritat portuària valenciana. Per tant, a València no s'estan de res i uneixen submarina, el port de València i el de Sagunt. Serà qüestió d'anar-s'ho mirant i veure realment quins beneficis portarà aquest anunci que s'ha fet ara fa una estona. Nosaltres comencem, com cada dia a aquesta hora de la tarda, donant un cop d'ull al preu del peix.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui, per conèixer el preu del peix, ens n'anem cap a l'Empordà, on la Cristina Cantal ens pot portar tota la informació. Cristina, què tal? Bona tarda, novament.
Bona tarda. Doncs mira, des de la setmana passada que tenim forta tramuntana aquí dalt a l'Empordà, i això, com sabem, sempre és un problema per al sector pesquer, hem parlat amb Jordi Folcarà, patró major de la Confraria de Pescadors de Llançà, per saber com els ha anat la pesca aquesta setmana i també la setmana passada.
Ahir vam tenir festa a Llançà i la setmana passada, doncs, entre tramuntana i tot el barco, hem sortit molt poc, i els dies que hem pogut sortir, per postres, el preu ha anat de baixa. Dimecres passat va començar a baixar el preu fins a arribar un divendres, que el divendres ja va ser el segon. El divendres el preu va anar per terra. Estàvem en mercats saturats, que estaven trucant a Mercabarna i en què passava. Ens van dir que els mercats estaven saturats de peix, que així és que ve molt de peix de fora, però anàvem molt, molt barat. El lluç va arribar, el van vendre d'euro i mig fins a 80 cèntims va arribar. I tot l'altre peix també, per exemple, els raps, el divendres els van vendre 4 euros, 4 euros i mig. I el rogir també solia anar cap a 2 euros, o sigui, tot va fer una baixada molt gran. Dilluns va remuntar una miqueta, un parell d'euros per quilo, i avui estem a l'espera i a veure com va. Suposo que irà més o menys al preu de dilluns o poder una miqueta més per avall. O sigui que no sé si és perquè la gent ve d'aquests dies a Nadal i la gent no vol anar a comprar, o perquè ve molt de peix de fora. Suposo que és per això, perquè el preu s'ha anat molt, molt de baixa. Igual que potser més que el mes d'octubre, que van baixar molt. O sigui que les pesqueres estan fluixetes perquè no hi ha gamba, hi ha molt poca gamba i molt poc escamarlà, i els barcos van al peix, i al anar al peix, doncs, diguéssim que es va acumulant peix, i això fa que el preu encara vagi disminuint. O sigui, molt, 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 molt barat.
Avui la tramuntana a l'Alt Empordà ha disminuït una mica. Han pogut sortir totes les barques de la Confraria de Pescadors de Llançà a feinejar?
Sí, avui han pogut sortir totes les barques. Avui ha sigut, avui diguéssim que fa una pausa. Avui fa una pausa i per donar, demà ja donen cops de vent de 140-150 quilòmetres. O sigui, que potser demà, en vistes del preu del peix, això també és una de les coses que influeixen que sortim o no. Aquí hi ha una dita que deia que peix mort fa l'home viu. O sigui, si tu agafes peix, doncs et fa ser més valent. Si agafes peix, però després per postres o no agafes gaire i tens aquests preus, la gent doncs, diu per anar a passar mal temps, arriscant a passar mal temps i just cobrir el jornal o gastos, doncs ja després no surten. O sigui, possiblement demà i demà passat, possiblement sortir un, dos barcos o possiblement cap.
Com ens deia en Jordi, els pescadors de Llançà van sobretot a la gamba, però per culpa del forvent i també altres motius, els hi està costant molt capturar tant escamarlans com gambes.
Sobretot a l'escamarlà, aquí els barcos d'aquí, a l'escamarlà, anem aquí a dalt del Golf d'Alló, hi ha unes 30 milles, mínim, o sigui, uns 50 quilòmetres, clar, i com més amunt vas, més tramuntana hi ha, i com que van a pescar dintre els fondals, en fondo, els camarlars solen agafar de 200 metres per avall, més fondo, allà encara els cops de mar són més grans. Llavors, com per anar-hi i anar tan lluny, ha de ser que estigui bon temps. I la gamba, no sé, porta'm una temporada, ara porten uns 15 dies o així, no sabem per què, però ha anat disminuint molt les captures. I els barcos es van assegurar diguéssim, el jornal i prefereixen anar per peix, perquè així no passen tant de mal temps.
Bé, doncs esperem que el temps millori i que la tramuntana pari, perquè els pescadors de Llançà doncs, puguin sortir a feinejar, tornin amb barques plenes i que també doncs, es recuperi aquest preu del peix, que degut doncs, a la davallada, com ens explicava en Jordi de la setmana passada, doncs, ara mateix estan així a cotes baixes, també podríem dir.
De fet, bueno, el que ens deien des del Servei de Meteorologia de Catalunya a primera hora de la tarda no va precisament en la línia que desitgem tots, que és que el temps millori. Sembla que, al contrari, té tendència a empitjorar. Demà dijous i segurament divendres encara tindrem alguna ressaca, vull dir que pot ser que fins a setmana vinent, fins dilluns de la setmana vinent, la cosa pinti malament. Però bé, no volem ser allò rancis, no volem ser portar males notícies. En tot cas, esperem, vivim el minut, vivim el moment i aviam si tenim sort i la cosa millora. Cristina, tu no estàs al cas. Si hi ha qualsevol novetat, ens ho fas saber.
Així serà.
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies.
Fins després, a reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Històries de mar.
I avui a l'espai Històries de mar el que volem fer és conèixer les històries dels pescadors de la zona de l'Ametlla de Mar. Bé, no només dels pescadors, també de l'activitat marinera. I és que tot això s'ha recollit amb un llibre que es diu Quan la mar brama i que ha escrit Xavier Figueres. Ens el presenta en Daniel Rodríguez.
Doncs sí, està aquí amb nosaltres en Xavier Figueres, historiador local de l'Ametlla de Mar, per parlar-nos d'aquest llibre que va escriure ara fa doncs, un parell d'anys, però que ara quan parlàvem d'això, d'aquesta mala mar, d'aquests dies de temporal, d'aquests dies en què no es pot feinejar, segurament si ens remuntem a finals del segle XVIII i principis del segle XIX, això també es produïa, finals del segle XVIII i principis del segle XX, correcte, si ho dic bé ara, doncs també hi havia aquí històries que explicar, històries que contar, i moltes vegades tràgiques, no, Javier? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Malauradament, va ser una època en el que van arribar doncs, els primers pobladors a la cala, on l'Ametlla de Mar va ser un dels ports més importants de Catalunya a nivell pesquer, i on la història negra també, malauradament, forma part i recullja en aquest llibre, Quan la mar brama, quan la mar s'engull, doncs, malauradament, persones.
Sí, hem de pensar que tot el que és el segle XIX i bona part del segle XX, el que era portuària pràcticament no existia a pràcticament tot el litoral, i en concret a nosaltres. I llavors els mariners, quan sortien a pescar, es trobaven a l'albir de qualsevol circumstància meteorològica que els feia sobrar ràpidament. Vull dir que no tenien cap mitjà de desbrinar el temps possible de manera fiable i tampoc una protecció adequada per a salvar-se dels naufragis que va ser una tònica total durant el segle XIX.
Posem-nos una mica en context. Parlem d'aquest segle XIX o principis fins i tot del XX, perquè realment 1900, 1910, 1911 és un any del qual en parlarem en els pròxims minuts. Són anys complicats perquè realment la mar està plena o hi ha molt de peix, el sector pesquer està en auge, podríem dir, i realment doncs, molta gent del sud, de la zona de València, doncs, migra cap al nord, cap a la zona de Catalunya per establir-se i per pescar, i per tant per guanyar-se la vida. I és una època en la que conviuen molts problemes afegits en aquesta població. Quina era la societat calera o per extensió, pesquera del país en aquella època?
Bé, si ens referim al que era la societat de la cala, bàsicament hem de dir que era una societat volcada directament a la mar i amb oficis complementaris com el de traginers. El segle XIX està ple d'incidències a la mar, nombrosos naufragis, nombrosos fets luctuosos que omplien de dol tota la petita comunitat calera. Com deies abans, hi ha una fita molt important que és l'any 11, que és l'any de les desgràcies, conegut a nivell de tota Catalunya. A finals de gener, principis de febrer, concretament per la Candelera, doncs va haver un temporal terrible que va fuetejar les costes catalanes i valencianes, produint més de 150 morts. D'aquests 150, podríem dir que al voltant de 80 corresponen al que era el litoral català i un 70 al litoral valencià. Però la cosa més impactant és que un 10% de tots els naufragis de la part catalana corresponien a mariners caleros, que estaven o bé navegant en embarcacions de Barcelona, o bé de Tarragona, o bé de Cambrils. I a part també aquest any, concretament, el poble de la Cala, que va tenir la sort de no ser enxampat a la mar per la tempesta, va servir de gran ajuda a les embarcacions que arribaven aquí a la costa i que no tenien manera d'aturar. Els mariners, molts mariners caleros, amb risc de la seva vida, al port natural de l'Estany van llançar-se a l'aigua, agafar caps i tirar les embarcacions cap a la platja, cap al port natural o cap a la sorra.
Un any crític, entenc, perquè a l'època els mitjans eren molt escassos o molt precaris.
Hem de pensar, en principi, com deia abans, que el que era la construcció de ports no n'hi havia. Els ports eren deficitaris. La major part de les poblacions que es dedicaven a la mar tenien o bé ports naturals o bé varaven a les platges, excepte les grans poblacions no disposaven d'uns dics de contenció que poguessin protegir les embarcacions. Llavors, això era un risc constant. Fins que no s'arriben a construir aquests ports artificials, el pescador patirà moltíssim.
Una època que podríem etiquetar de perillosa, seria l'etiqueta més correcta?
Sí, realment sortir a la mar era un gran risc. I un gran risc a desgrat de la gent de terra, que no entenia com a vegades el preu del peix era un pèl elevat, però els mariners deixaven la pell a la mar. El fons marí està ple de navilis enfonsats i de cossos que van perdre la vida en aquestes tempestes.
Cossos que ara ens parlaves d'aquest temporal, fort temporal de la Candelera del 1911, o dels dies coetanis, però que bé que això, la gent, malauradament, no és només un dia, no és només una data, sinó que realment durant aquests segles anteriors molts homes i també dones, no sé si...
Alguna vegada sí, perquè en alguna ocasió, però no era més a nivell mariner, era a nivell d'acompanyant, no? Per exemple, recordo un cas d'una família que van a prop per anar a una platja propera i de sobte se'ls va girar una tempesta, l'embarcació es va volcar, això era a finals del 19, el pare i la mare es van salvar, però els quatre fills van quedar tots a dintre la barca, va volcar la barca i van quedar ofegats.
T'ho preguntava això perquè justament en l'activitat pesquera, avui en dia, clar, hi ha unes normes, hi ha unes lleis de contractació, però a l'època, xiquets, nens, petits, anaven a treballar a la mar, sortien a feinejar amb edats
sí, bàsicament,
molt joves.
Bàsicament, 8-9 anys ja podien trobar-se a qualsevol llaüt palangrer, o en una embarcació de bou o a una parella de bou. Eren gent molt jove. Pel que respecta als segles anteriors, segle XVII, sobretot XVII, XVIII i anteriors, més que naufragis, jo no en parlaria pròpiament de naufragis perquè la navegació se feia molt prop de la costa. Llavors, si hi havia naufragis, devien ser d'embarcacions de molt tonatge, gairebé de guerra, no? Precisament és quan es comença a habitar el que és el poble de la Cala. Recordo una cita del que era l'autoritat marítima de Tortosa, que agraïa que els pescadors caleros poguessin iniciar una etapa i sortir a la mar, perquè resulta que els de la banda de la part del delta, i concretament la part de Sant Carles de la Ràpita, pescaven prop de la costa o o en llacs interiors, com deien ells. Mm-hmm. Llavors, els caleros van ser, en aquella època, els primers que es van llançar a pescar a fora. Mm-hmm. L'autoritat marítima de Tortosa, en contrapartida, esperava que el peix aquest, que venia de més fora al mar, arribés a Tortosa directament. És una curiositat, no? Mm-hmm.
Te preguntava això de les edats, Xavier, perquè justament al llibre, a Quan la mar brama, hi ha moltes fotografies que entenc que sí. Això també són, deu costar trobar-les o almenys regirar molts arxius, i la portada és molt...
És impactant, no?
Impactant, exacte, sí. Perquè veiem doncs, una sèrie de persones rodejades de quatre ataúds,
sí.
Dos de color sí, sí. Negre i dos de color blanc.
Sí. Aquests taüts, els negres corresponen a adults, els blancs corresponien a gent que no estava casada. I concretament la fotografia aquesta fa referència al naufragi d'un vaixell de cabotatge, que es deia El Soberano, i va ser un naufragi molt dur perquè els va agafar una ventada terrible aquí a la banda del Delta. L'embarcació va encallar i els homes, amb vies d'aigua al pa i la bota aquest, van haver d'aferrar-se als pals i després d'un dia i mig de treballs, els mariners caleros van poder treure a 4 o 5 mariners, els altres van quedar morts als pals agafats del fred i de la humitat i la ventada que tenien. El poble de la Cala, igual que tots els pobles que han patit aquests naufragis, sempre ha sigut altruista, altament altruista, perquè sabien que sortir a la mar era un perill constant i, per tant, qualsevol persona que es trobés en un risc era mereixedora de sortir i inclús a risc de perdre la vida del propi mariner que els anava a salvar.
Has explicat una cosa al principi, Xavier, que m'ha cridat l'atenció, i és el fet de que el món de la pesca es va enriquir de persones que venien del sud, de Castelló, de València, de la zona de per allà.
Sí.
La qüestió és... Si Catalunya era Catalunya ha estat sempre una potència en navegació, sempre. Ha estat sí. Una de la principal potència de la Mediterrània. Com és que no ens dedicàvem a la pesca? És a dir, com és que en la cosa de la pesca sembla que no teníem la mà massa trencada?
A veure, sí que ens dedicàvem. El que hi ha una cosa molt curiosa, hi ha un tipus de pesquera, que és la pesquera del bou, que dèiem, que és un tipus de pesquera que vam importar els catalans de la part de França i vam portar després cap al litoral andalús i al valencià. Però resulta que les lleis ecològiques del moment veien que hi havia un perill perquè la pesca del bou perjudicava la pesca artesanal. I, per tant, se van fer unes lleis molt restrictives que impedien que en les ciutats poguessin haver més d'una una o dos parelles dedicades a la pesca del bou. I a la curiosa circumstància que els que es dedicaven, el peix aquest l'havien de proporcionar a la noblesa o a la realesa. És a dir, que tenien un permís per a pescar, però per les autoritats, sempre per la classe alta de la societat. Llavors, aquí a l'Ametlla concretament tenim una circumstància que és afavoridora d'un regrés d'aquest tipus de pesca, que és l'any 1760 aproximadament. Es planteja el repoblament de la zona de Sant Jordi d'Alfama i el capità de la fortalesa del castell de Sant Jordi demana al rei Carles III que li permeti disposar d'un parell d'embarcacions per a proporcionar peix a la tropa i a la gent que transita pel coll de Balaguer, que és la via d'enllaç entre Barcelona i València. I a partir d'aquest moment neix el poble de la Cala per un accident, d'una manera accidentada, i comença a créixer progressivament el tipus aquesta de pesca, que poquet a poquet s'anirà exportant. Al mateix temps que s'està pescant aquí amb el bou, també a Cambrils s'ha iniciat perquè hi ha un metge de cambra del mateix rei que li va demanar la mateixa autorització d'aquest tipus de pesca, i així es va anar progressivament escampant la pesca del bou per Catalunya.
I com dir, també en gran part mantenim. Xavier, per anar acabant, dos apunts més. Coincideix que després d'una època amb bastants naufragis i bastantes desgràcies a la mar, com dèiem, a la dècada del 1910, Després, cap als finals d'aquesta dècada o principis del 1920, coincidint amb aquesta Primera Guerra Mundial, és quan menys hi han també naufragis o enfonsaments de vaixells, a més davant de les aigües de l'Ametlla de Mar, el Golf de Sant Jordi, però en canvi naufragis de pescadors no.
A partir de l'any 15, entre el 15 i l'any 30, comencen a minvar els naufragis. Pensa que a partir d'aleshores aquí hi ha un, hi ha el, es crea el que és la Societat de Salvament de Nàufrags, i que indirectament intervindrà en molts naufragis, encara que poc a poc se van perdent ja, perquè moltes embarcacions aniran incorporant els motors. Amb la incorporació del motor a partir dels anys 20, l'embarcació ja, i els mariners permeten gaudir d'una circumstància extraordinària. No depenen tant del vent i poden sortir a unes hores més previstes, no? I llavors, quan realment s'acaba tot, i és un gran avantatge per tots els mariners, és quan, a partir de la dictadura de Primo de Rivera i en endavant, es van construint molts ports de refugi per tot el litoral català i les embarcacions dels pescadors poden estar més sota plujades.
Déu-n'hi-do, tot el que hem estat aprenent durant aquesta estona, i que no és, només és una petita part de tot el que la recerca i el que s'ha escrit en aquesta obra, que es diu Quan la mar brama, i quan ho fa realment sempre és colpidora. Xavier, ha estat un plaer aquesta tarda conèixer o començar a conèixer una miqueta la història dels pescadors aquí a la zona de la Cala, de la zona de l'Ametlla de Mar, i ho seguirem fent. Serà un plaer recuperar-la. Que vagi molt bé.
Un plaer, igualment.
Cuida't, fins bona després. Tarda. Gràcies, Daniel. Estem en contacte.
Fins després i esperem que la mar no brami massa.
Home, doncs aquests dies bramarà. Malauradament, bramarà.
Malauradament, sí.
Vinga, fins ara. 3 minuts i seguim.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Vibra amb l'edició més espectacular del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. 88 artistes de 14 països. Vibra amb l'elit mundial dels millors acròbates, pallassos i trapecistes. Del 14 al 19 de febrer. Entrades a partir de 10 euros a festivaldelcirc.com.
Yeah.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I a l'apartat avui de gastronomia, jo crec que és un dels plaers que ens guardem pel cap de setmana. De fet, si el féssim cada dia, probablement perdria part de la seva gràcia, tot i que de tant en tant, entre setmana, poder gaudir d'un bon vermut sempre ve de gust. Conec gent que diu, amics que diuen, que no hi ha cap de setmana si no hi ha un bon vermut. I és veritat, aquell moment, alguns ens agrada fer-ho el diumenge al migdia, aquell moment de diumenge al migdia abans de dinar, de quan fa sol terrasseta, d'aquest vi característic, aquest puntet dolç de vi, d'aquestes tapes, algunes fregides, d'altres cuites, d'altres sazonades, que es diu, aquest moment de conversa amable, de gaudi, és certament molt especial. Avui volem parlar, a l'apartat de gastronomia, dels vermuts. I de fet, els vermuts van molt lligats al mar, molt, molt. Fixeu-vos que bona part del que posem en un vermut, bé, fora de les patates braves i aquestes coses, va relacionat al mar, que si uns bocarons, que si unes anxoves, que si uns calamarsets a la romana, que si uns xocos, que si uns musclos a la marinera, que si unes cloïses. Tot això és mariner, és molt lligat al mar. Fins i tot en llocs on el que fan és fer uns vermuts amb peix, amb peix directament, peix fregit, sonso o una miqueta de bacallà. Avui volem conèixer una vermuteria que, tot i estar al barri de Gràcia de Barcelona, doncs té arrels al sud d'Espanya, en concret a Almeria. Es coneix com la vermuteria del mar. I és que a la seva cuina el que es fan són tapes marineres. Bueno, cuina, ara ho explicarem, això de la cuina. El que es fan són tapes marineres. Saludem a la Diana, que és una de les ànimes de la vermuteria El Villa. Diana, bona tarda, hola. Benvinguda. Com estàs?
Bona tarda, gràcies. Molt bé, estem.
Escolta'm, qualsevol hora és bona per fer un vermut o només s'ha de fer a aquestes hores de migdia, que és quan ho lliguem més, això?
Sí, no, nosaltres considerem que qualsevol hora és bona per fer un vermut i ho defensem, de fet. Cada cop hi ha més gent que es pren a vermut pel vespre, per la nit. De fet, és una excusa, no?, per anar a prendre alguna cosa, al fons. Hi ha gent que li agrada més el vermut o la cervesa o el vi. Però, bueno, és el moment de l'aperitiu, no?, el moment d'un break. I sempre és bo prendre aquest break.
Escolta'm, a la vermuteria del mar el que es fa és, sobretot, cuina marinera, tapes de productes mariners.
Sí.
Què feu? Explica-ho per la gent que no us conegui encara.
Mira, doncs nosaltres som més especialistes en el tema del peix, sobretot del peix fumat, del peix també en llauna i dels salaons. Dels salaons, estil, doncs, la moixama, bonit ulcem, els ous d'escolar, que serien huevos de maruca i tot aquest tipus de salaó que es fa molt, que és molt comú a la zona d'Almeria, no?, sobretot, i del sud. I és molt mediterrani, també.
D'on vosaltres, per cert, sou originaris, és a dir...
Sí, sí, de fet, és això. El tema va ser que el meu marit i jo ens vam conèixer a Almeria, perquè, per la meva part, el meu pare hi viu allà des de fa 30 anys, ja. Llavors, jo ja tinc segona família allà, i ell també té tota la família vivint Almeria, que són d'allà, són originaris d'allà. I, de fet, això ens vam conèixer allà durant l'estiu, el típic, no?, la feria d'Almeria, diguéssim. I després ens vam casar i vam voler fer també inclús el casament a Almeria, o sigui, que la nostra lligam amb aquesta ciutat i territori és molt, molt fort. I per això volíem fer aquesta vermuteria, que en el fons és un concepte molt de tradició molt catalana, no?, el vermut.
Sí.
Però barrejar-ho, diguéssim, amb aquestes tapes més almerienses, sobretot, més andaluses. Llavors és una mica com un homenatge a aquestes dues tradicions.
Quan jo deia la cuina, i deia, sí, bueno, després us explicaré allò de la cuina. És un tant peculiar, perquè és una cuina, per entendre'ns, sense foc. És a dir, vosaltres no fregiu.
No tenim llicència de cuina, diguéssim, però ja ens venia bé, de fet era el que ja buscàvem, un local, no?, que no tingués llicència de cuina, perquè el que oferim és això, molt producte que diguéssim que ja està marinat, no?, que ja està elaborat, i tenim un gran assortit. La gent pensa que si no si no tens fregits, doncs com que no hi ha molta cosa, no? Mm. Però després quan hi venen, no?, i quan ho proven, se n'adonen que sí, que la carta és bastant, bastant àmplia i que es pot menjar també, es pot dinar, es pot sopar amb tapes que no siguin fritures, no?, diguéssim, que és el que més coneixem, no?, de la zona d'Andalusia. I nosaltres hem volgut això, doncs, emfatitzar, no?, que hi ha molt producte, hi ha molta peó, que no li fa falta ser cuinat, doncs, per exemple, això que deia els salaons, no?, els bonítols secs, tenim pop sec també, que ens aporten directament d'Almeria, que això és la joia de la corona, que és boníssim, que és un pop que el deixen molt típic dels pescadors, també. Nosaltres també, això és un fet important, que el meu marit, tots som pescadors de sa família, han passat, i de fet els seus germans encara porten un barco, el barco que es diu El Villa.
Com la vermuteria.
Correcte, nosaltres hem volgut fer aquest homenatge a l'embarcació familiar del meu marit, que es diu El Villa, i ells tenen la base a Almeria, i llavors van pescant, no?, i pesquen sobretot els seitons i les sardines. I de fet, el nostre seitó, el seitó que nosaltres preparem, ve pescat per aquesta embarcació, que és els nostres meus cunyats, diguéssim, quan pesquen seitons, doncs ens en guarden els que són més grans, sí, més bonics, i ens els envien, perquè de fet, entre els pescadors, com que tots van a la mar i es troben amb diferents pescadors de Catalunya, o d'on siguin, i després tots tornen, no?, a finalitzar la setmana, no?, després de pescar, es van movent, no?, diguéssim, pel mar. Sí. Llavors, entre ells, a vegades es passen, no?, i li diuen, mira, en un pescador de la Barceloneta, porta-li això al nostre germà i t'ho vindrà a buscar. Llavors, ells que tornen cap a Almeria, clar, no ens poden fer arribar aquests seitons. Mm. Però altres pescadors que sí que tornen a Catalunya, no?, o a Barcelona, sobretot, doncs sí que ens ho fan arribar. Llavors nosaltres caiem amb ells, anem a buscar els seitons, i el meu marit és un expert en tractar el peix, no?, perquè ja li ve la família, i ell els prepara, fa tots els seitons a vinagre, que són l'estrella. De fet, és bastant popular, és el que més està agradant.
Això que m'expliques, algú posava, és com l'Amazon marinero, eh? És a dir, que és com enviar d'una banda a l'altra. Jo no sé si és com un Amazon o és com allò aquell joc de les paraules, saps?, del boca a orella, però amb una caixa de seitons. Clar, el que ens ve al cap és aquell vaixell de pesca, arriba a port, descarrega, s'agafa amb un camió, el camió no puja. No. Pel mar directament, de barco a barco. Sí. Pilla aquesta caixa, pum! I va i mou la caixa d'Almeria fins a Barcelona, o fins on sigui, a través de la col·laboració de pescadors. Això no té preu.
Sí, això és fantàstic. Clar, és que és tot un gremi, no?, tot un col·lectiu que entre ells, bueno, respecten moltíssim, no?, s'admiren i sempre s'estan ajudant. De fet, venen molts pescadors del nostre local, perquè ho coneixen, no?, perquè això de la família del Toni, llavors els fa il·lusió venir-ho a veure. Bueno, i també està venint molta gent d'Almeria, no?, aquests nostàlgics que van trobar, que no troben, no?, perquè, per exemple, nosaltres tenim molt tema d'esfumats, com us deia abans, sí, i tenim, per exemple, la palometa vermella, que a mi particularment m'agrada molt, i és molt similar al salmó, però del Mediterrani, diguéssim, no?, és un peix més comú d'aquí, i de fet, Almeria es troba en tots els bars, sí, per menjar, però aquí a Barcelona és que no, mai ho havíem vist. Llavors nosaltres vam estar fent una selecció, com que ens ho coneixem molt, tota aquella zona, vam estar provant tots aquests plats que més ens agradaven, i els que eren més diferents, és a dir, els que no pots trobar aquí a Barcelona tan fàcilment, com tot el tema dels salaons i així. Mm-hmm. I llavors venen els amerienses que viuen aquí, o per exemple gent que té segona residència en el Cabo de Gata o així, i els fa il·lusió, doncs, retrobar-se, no?, amb aquells dies més d'estiu. És a dir,
vosaltres oferiu un rang de peixos que, o una part de les vostres ofertes, un rang de peixos que aquí no s'utilitza, que no es veu, que no es troba, amb una elaboració que fuig dels fregits. M'ha fet molta gràcia. És veritat que la imatge que tenim de la tapa andalusa és les fritures, no? El pescadito frito i les fritures, no? Tot el que són fritures. Sí. Vosaltres agafeu el peix d'allà i, utilitzant antigues tècniques culinàries, l'adapteu a la realitat d'aquí una mica. Interpreto que és això.
Per exemple, tenim un altre que també és molt graciós, que a la gent li agrada molt. Això ja és per més atrevit, jo també. Tenim un producte així molt, és molt sabor de peix-peix, que seria la pinta roja. La pinta roja és un peix que és de la família del tauró, que és d'aquest Mediterrani. i la pinta roja, el que fan els pescadors quan, quan la pesquen, bueno, i antigament, o sigui, això sí que és una tècnica super antiga, doncs la deixen assecar i, o sigui, imaginem-nos que aquest peix el deixen assecar i després li fan tires, no?, d'aquest peix. I llavors, quan ja està sec, l'únic que fan per menjar-s'ho és amb un encenedor mateix, els pescadors, quan tenen gana i estan allà al tamar, amb un encenedor ho cremen, diguéssim, i ja està, i li donen una mossegada a la tira de la pinta roja. Llavors està oro sec, i això ho tenim nosaltres també, i és molt curiós.
Sí. Escolta'm una cosa, finalment, Diana. Cervesa o vermut? El vermut de tota la vida. Què és el que la gent més demana i què és el que més recomaneu? O manzanilla, vés a saber.
Mira, la manzanilla també està agradant molt. És més desconeguda per nosaltres, no? I queda molt bé, marina molt bé amb els salaons, la manzanilla. Llavors, cervesa o vermut? A veure, jo crec que la cervesa potser és el que més surt. A més, nosaltres tenim cervesa a l'Ambra, que és, bueno, per nosaltres és molt bona, però després el vermut també agrada. No ho sé, no sabria dir. Però depèn del moment.
Que cadascú...
Que cadascú esculli. Però si és un migdia, acostuma a sortir més el vermut.
Diana, moltíssimes gràcies. Bona feina. A la vermuteria El Villa, des del barri de Gràcia. Escolta, un dia anirem a provar-ho tot això. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després. A reveure. Doncs, com podeu veure, manera d'entendre l'etapa, el vermut, no l'etapa, el vermut, no? L'aliment del vermut amb aquesta peculiaritat. Però, per exemple, a les Terres de l'Ebre, fer un vermut no és fer un vermut, és fer una altra cosa. El què? Josep Bartomeu.
Fer un repitenc.
Fer un repitenc.
Que la gent tampoc no es pensi... A més, sí, que la gent no es pensi que estem parlant d'algo així com a...
No, home, no.
Nosaltres no demanem vermut, sinó que demanem directament un repitenc. I a més, d'esta manera, promocionant-ho amb aquesta marca, realment hi ha una patent de vermut que es comercialitza des de distribució en Ramonillo la Ràpida. Si et sembla, en parlem amb Adrià Franco, que ell és el representant i que mos explicarà una mica tota esta història.
Adrià, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda.
I per què es fa un repitenc?
Lo del repitenc, no sé un nom, antigament si venia dels mariners de Sant Carles de la Ràpita. Ells quan venien a l'hotel als pobles veïns tenien la costum de demanar vermut. I per allargar-ho, lo del sifó. Llavors ja quan ja els veien, ja sí que hi ha el repitenc, lo del repitenc, i ja es va quedar vermut amb sifó, repitenc. Llavors, qui va fundar la nostra empresa... Sí, perdona.
No, acaba d'explicar, perdó.
Qui va fundar la nostra empresa, el senyor Carlos Ramon, va buscar algú que elaborés un vermut i em va trobar a Ullacona, l'espomada, que me feia. Llavors, me van fer quatre, que van portar a dos locals, dos bars del seu temps, aquí a Sant Carles de la Ràpita, on els clients i la gent del poble va escollir quin era el que més li agradava. Llavors, doncs ja és entre la part dels mariners i la elecció del poble que es va quedar com a vermut repitent.
Molt bé, i des de quan se comença a comercialitzar? Perquè en principi va ser trobar el vermut que havia de ser o que havia de portar el títol de repitent, però ara ja l'heu embotellat, lo distribuïu, s'ha començat a conèixer.
Sí, a veure, realment el vermut fa molts anys que té l'empresa. El que ha passat és que era més zona local, aquí a Sant Carles de la Ràpita. Era gent gran, gent de la vella escola, que treballar de lluny a diumenge era normal, però promocionar i donar a conèixer una miqueta més lo rapitenc costava molt. És que va arribar una miqueta de sang jove, com diuen, i tot són molt cabús, vam insistir, van començar a fer cosetes i realment doncs, s'ha escampat moltíssim. Ja era conegut, però aquest darrer any s'ha escampat molt més.
Ara tenim el vi, per entendre'ns, el vermut. Anem a marinar-lo, no? S'ha de posar a menjar aquí una mica. I jo crec que ens pot orientar una mica, ens pot ajudar en Miquel López de Vinyaspre, que és cuiner i director general del grup Sagardi i responsable del projecte de la bodega Vidrios i Cristales a Barcelona. Miquel, bona tarda, benvingut. El tenim per aquí? Sí. Miquel, què tal? Molt bona tarda. Doncs no ens sent. No ens sent, definitivament. Mirem de recuperar-lo. Escolta, Adrià, vosaltres amb què s'ha de menjar aquest, aquest... Què s'ha de menjar per acompanyar aquest vi?
Tenim la sort que aquí al Delta realment tenim productes que acompanyem de forma perfecta. Tant serien llangostins, navalles, musclos, calamars, l'homo preferit, bunyols de bacallà, i unes braves... La veritat és que la combinació és infinita.
Sempre, això que parlàvem abans, el vermut es lliga sempre al fregit. Vosaltres també creieu que combina millor amb aquest tipus d'aliment o defugiríeu una mica?
És molt selecte, depèn de los clients lo que busquen. Per exemple, lo vermut també està molt encasillat a unes hores en concret, que és abans de dinar. I realment el vermut se podria prendre a qualsevol hora, perquè hi ha molts de còctels que es poden fer en vermut i no només de 12 a 2.
Correcte.
I acompanyar-ho, és que normalment jo perquè estic molt a Sant Carles de la Ràpita i tinc els angostins, les navalles, musclos, calamar, pràcticament diria que sí que quasi tot és fritures.
Ara sí, recuperada la comunicació. Miquel, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, què tal, com esteu?
Doncs amb ganes de saber, un bon vermut, com el que estem explicant ara, per exemple, el Rapitenc, amb què marina, què podem menjar, què és adequat, què ens oferiu, o què trobeu que sigui adequat des de la bodega Vidrios i Cristales?
Ostres, doncs amb moltes coses, jo crec, perquè... Mira, al final nosaltres estem molt especialitzats en conserves, conserva de qualitat, una selecció xula, no?, a nivell de la península, no només a nivell estatal, sinó també de Portugal i això, que hi ha unes conserveres molt maques. I, bueno, jo crec que vaja, en qualsevol tipus de... Hi ha cosetes molt especials, on està la típica anxoa, està clar, no té el moment i tal, però, bueno, hi ha coses molt xules de tonyina vermella... que fan conserveres molt, molt interessants allò del sud. Tot tipus de conserva, segur, no? El vermut encaixa perfectament i després, bueno, amb coses, no sé, nosaltres veiem molt el tema de l'arengada, que netegem al moment, la trenquem allà amb la porta, amb el paper de diari, fem allà amb les papes alinyats i tal, i bueno, i jo veig que això també molt bé. Bueno, moltes coses. Jo crec que el vermut, ostres, està en un moment molt, molt xulo i, a més, que té més possibilitats de maridatge bestials, no? O sigui que bueno, moltes coses, vaja, moltes coses.
Ara estem parlant, de fet, parlàvem fa una estona amb gent de la vermuteria que ens explicava que ells prefereixen no cuinar, és a dir, no oferir res que sigui fregit. En canvi, molta gent el que fa és fregit amb, o relacionar el fregit amb el vermut.
Sí, a veure, jo crec que és una qüestió de gustos, eh? Nosaltres... De fet, al Vidrios i Cristales no tenim cuina. Si tenim un petit foc d'aquests elèctrics on fem un parell de truites de patata casolana al dia, i quan s'acaben s'han acabat i ja està. Però al final juguem molt amb menjar fred o just això, no? Una bona ensaladilla russa, que això també amb el mateix foc pues, fem allò per cuinar allà, tal, però més amb un tema de fred que no per una altra cosa. Però jo crec que és qüestió de gustos, eh? Al final, un bon fregit, si està ben fet, és casolà i tal, però bueno, jo crec que també va perfecte. Vull dir que no... Jo no el descartaria.
Adrià, hi ha un vi de vermut que diferent per cada cosa. Aquí va haver una època que es feia allò del vermut blanc o el vermut negre, molt lligat amb una multinacional, que s'encarregava molt d'oferir aquest producte. En general, els vermuts casolans solen ser negres.
Sí, normalment sí, però últimament, com el món del vermut ha tingut un ressorgiment molt fort, que hi ha gent que diu que és com una moda, i personalment no ho veig així, veig més que és una tradició. Jo recordo de petit anar amb l'avi a fer el vermut i jo volia l'oliveta. L'avi era el vermut i jo era l'oliveta. I ara, pues, sí, realment hi ha vermuts de blancs, rojos, en taronja, s'han recuperat moltes fórmules antigues, perdudes. La veritat és que la varietat també és molt àmplia i cada vegada més.
I ara us pregunto tots dos, a l'Adrià com a expert en el vermut rapitenc i en aquest sentit al Miquel com a cuiner, no? També i director del local. Qui mana aquí? La beguda, és a dir, el licor, el vi o el menjar? Qui marca la pauta del vermut? Vinga, Miquel, comença tu, si vols, va.
Vale. Mira, jo soc cuiner, però et diria que és una pregunta bastant sense resposta, no? Però vull dir que quan vas a una vermuteria, una de les coses més maques que té és que vas de manera bastant instintiva i compulsiva, no? No és un consum molt reflexiu on dius, ostres, què demanaré i segons amb qui demani... O sigui, jo crec que el bo que té un vermut és que marida molt bé amb moltes coses, i els vermuts de qualitat avui hi ha uns vermuts impressionants i aquí el company està explicant, però hi ha alguns vermuts increïbles i hi ha una dinàmica molt xula, i crec que té uns maridatges molt variats, no? I llavors al final el bo és que independentment si vagis a fer un vermut o un vinet o una canya o tal, t'encaixa perfectament amb tota la gastronomia que puguis trobar a una vermuteria d'aquestes, no? Mm. Vull dir que al final, o el vermut que vagis a escollir, no? Si és més envellit, si és més jove, si és més tal, jo veig que encaixa perfectament. Vull dir que al final segur que hi ha coses que igual encaixen millor, però el bo que té un establiment d'aquests, no? I el tipus de beguda que estem parlant és que no et condiciona, no? No et condiciona de manera forta que vagis a menjar, no? Vull dir que... No.
Miquel, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
A reveure, bona molt bona tarda. Adrià, no sé si vols dir-hi la teva. Qui marca, un o l'altre?
Me pareix que el Miquel ho ha explicat perfectament. No hi puc afegir molta cosa més. Totalment d'acord en les paraules de Miquel.
Doncs com que és una cosa feta així com d'improvist, en tot cas penso que el que s'ha de fer amb un vermut és gaudir-lo, eh? I independentment de què es mengi i de què es begui, el que s'ha de fer és combinar-lo i sobretot acompanyar-lo amb gent amb qui t'hi trobis molt a gust. Provarem el rapitenc, escolta'm, que aquí no hem tingut encara l'oportunitat, et prometo provar-lo i et diré què tal.
D'acord.
Moltíssimes gràcies, Adrià, que vagi molt bé. Adrià Franco, de Vermut Rapitenc. Fins la propera.
A vosaltres, gràcies.
A reveure. Doncs és un dels millors moments de la setmana, eh? Juntament com els divendres, quan plegues de la feina. El moment del vermut dels diumenges o del vermut de mitja tarda d'un dia entre setmana sempre és un moment de molt de plaer. Però abans d'acabar el programa, Cristina Cantal, hem de fer una mirada a allò que ha estat succeint i a les reunions que s'han produït a la zona de l'Empordà arrel de les qüestions relacionades amb les urbanitzacions. Explica'ns.
Exacte. Agustí Serra, secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, s'ha reunit avui a les 4 de la tarda amb els 22 alcaldes del litoral gironí per a la moratòria de llicències a la Costa Brava i el contingut que tindrà el Pla Director Urbanístic de Revisió de Sòls No Sostenibles. La reunió s'ha portat a terme a Girona, a la seu dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat. En parlem amb Víctor Puga, alcalde de l'Escala.
Senyor Puga, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
I què els han explicat?
T'han explicat el que motiva aquesta moratòria, aquesta suspensió de llicències, aquest acord que va prendre la Comissió d'Urbanisme i, d'alguna manera, el calendari que seguirà el departament els propers mesos fins a concretar amb un avanç de pla i amb una aprovació inicial i anar desenvolupant doncs, el que és el pla director de revisió d'aquests sòls no sostenibles.
I com han sigut les reaccions dels alcaldes afectats? Perquè hi ha zones on, per exemple, afecta nuclis urbans i fins i tot a zones ja totalment construïdes.
Home, certament es viu amb preocupació perquè la informació ha estat escassa fins al moment, ha estat per sorpresa pràcticament i d'alguna manera amb comprensió també, perquè la situació doncs, requereix una adequació del que era el pla director del sistema costaner. Entenem doncs, que hi ha criteris de sostenibilitat que han d'imparar sobre el desenvolupament del territori. Però aquí, a veure les afectacions, jo també hem d'esperar a veure com es concreta aquest avanç de pla i aquesta aprovació inicial, perquè jo entenc que hi ha afectacions excessives i que segurament quedaran fora d'aquesta suspensió properament quan això es concreti a partir d'aquesta aprovació inicial.
Per tant, en principi, tenen l'esperança de que es permeti urbanitzar més del que, del que sembla que el departament vol.
Bueno, jo no parlaria d'esperança, perquè si no semblarà que és que volem urbanitzar allò que no tindria sentit urbanitzar. Per tant, jo això no ho dic així, en aquest sentit. Jo el que dic és que tenim una informació que és el que és. Hi ha una primera taca que passa doncs, per fer aquesta delimitació de 500 metres. Això afecta segurament a moltes situacions amb règims molt diferents de sol i, per tant, segurament això requereix una concreció per veure com s'acaba afectant a cada parcel·la. Per tant, hi ha situacions molt diferents. No és el mateix un sol urbà que un sol urbanitzable. Per tant, aquí no és el mateix que hi hagi un pendent d'aquest superior al 20% amb un percentatge important del sector o no. Per tant, tot això està molt encara embastat, podríem dir-ho així, i veurem com es concreta i a partir d'aquí doncs, serà més fàcil opinar.
Fins que s'aprovi, en principi vostès poden anar fent, no? O ja no?
No. Ara amb aquesta delimitació i amb aquesta prohibició, doncs, el que es concreta amb aquest acord és que hi ha una sèrie de sols doncs, que estan pendents de gestió urbanística i d'altres que no, que són sols urbans ja, però que hi ha doncs, a partir d'això d'aquestes pendents que s'han delimitat i alguna qüestió més, doncs, que queden fora de l'otorgament de llicències i de la gestió urbanística. Per tant, tot això queda paralitzat a l'espera de que hi hagi més concreció.
Senyor Puga, tinc 30 segons, la veritat no en tinc més. I les que estan donades es poden executar o queden paralitzades?
No, les que estaven donades, per descomptat que aquestes no queden afectades.
Li agraeixo molt la concreció. Tindrem temps per poder-ne parlar més tranquil·lament més endavant. Víctor Puga, alcalde, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs no tenim... Gràcies, Cristina, fins després.
Gràcies.
No tenim temps per més. Demà a les 4 tornem aquí al Far. A reveure.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'Escala, peix de l'Escala.
Pregunta-li al mar, que ella respondrà. No et faci vergonya, pregunta-li al mar.
Quan vagis a la peixateria, compra peix pescat a casa. Reclama el peix etiquetat a l'Escala. Aquest és un missatge de la Confraria de Pescadors de l'Escala.
Quan vulguis no equivocar-te, pregunta-li al mar.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio L'Escala els dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí a Ràdio L'Escala, 107.6 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de la...
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBED. Entra a ubed-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.